Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica, des del Passeu Sense Trucar. Bona tarda, Ricky.
Hola, què tal, Candela? Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, encantats de compartir amb tots vostès aquesta estoneta aquí a la... A la ràdio.
A la ràdio, i
tant. A la ràdio, Ràdio Valira, Ràdio Valira,
Ràdio Valira. Ràdio d'aquí.
La ràdio d'aquí, cadena Pirenaica.
Un munt de coses, un
munt de coses. Que, per cert, demà us saludarem en directe des de la Fira d'Andorra. Allà estarem, com sempre.
A través del dial de Ràdio Valira,
Ràdio Valira, sí. Bé, ahir, el programa més vist va ser les notícies d'Antena 3.
Ah, coi.
Sí.
I per què?
Va ser l'informatiu del migdia que fa la Sandra Golpe i que aquesta sempre dona un golpe encima de la mesa.
Ah, això.
Bueno, escolta, no està mal perquè un total de 2.961.000 individus, persones, com a mínim van veure un minut de l'informatiu i 1.986.000 van veure tot l'informatiu. Per altra banda, el Minuto de Oro va ser per Passapalabra.
Això mateix.
Avui, Passapalabra.
A les 9:02, aquest concurs, una vegada més, aquest concurs d'Antena 3 va estar al capdamunt del candelabro.
Sí.
Gairebé 2.500.000 de persones sintonitzaven en aquest concurs.
Sí, concurs que s'emet a Antena 3. També hi havia un programa com Mask Singer, que és aquest que canten disfressats.
Ah, això.
Que, déu-n'hi-do, 1.033.000 oients, televidents.
No, també ho sentien,
Bueno, també ho sentien, sí. Demos, que era un programa nou que fa Risto Mejide, que com no em fa cap, doncs hem pensat, doncs mira...
Ja sembla el Sobera,
Bueno, doncs mira...
O el Jorge Javier,
entre el programa d'aquell que todo es mentira, no. Entre fer de concursant... Perdó, de concursant, de jurat als concursos. Ara això del...
Ah, mira, en plantilla, no?
Del Demos, escolta, aquest paio no para. Millor per ell. 751.000, que està molt bé, la xifra, 751.000 televidents. I després les abogades, que van fer un 7,2%, 514.000 espectadors, espectadores.
Anem amb els Late Nights. La Revuelta, on hi havia l'Esther Expósito i Dani Fernández, 1.785.000.
Deixa'm que digui
13,7.
Que, sí, deixa'm que digui que ha estat, diguem-ne, la xifra més baixa
més fluixeta,
des de que va començar el David Broncano.
Però encara va ser més baixa la del Motos, El Hormiguero, que tenia Natalie Poza, i Eduard Fernández, 13,2, 1.726.000 telespectadors. I ahir teníem el programa del Carles Quílez, Caso, Família Barrio, 452.000 espectadors,
Sí, i pel que fa a la Champions...
Ai.
Grandíssim partit,
Quin partit.
Bueno, Barça-Bayern, una cosa impressionant.
Mare meva.
Jo feia anys que no disfrutava de veure...
Es veu tots iguals,
Sí, ja.
No pot ser això.
Disfrutant de veure futbol, Bé, va estar molt bé, 1.026.000 espectadors veient aquest partit entre el Barça-Bayern de Múnich i algo bastant més baix, el seguiment que va tenir a l'Atlètic, que per cert va perdre...
De Madrid.
Atlètic de Madrid va perdre amb el
Lille.
Sí, Lille. Lille Cardalemany. Bé, 215.000, 215.000 els que van veure aquest partit. També s'ha de dir que ja s'han donat a conèixer...
I amb un pam de nas, que t'has quedat?
Com cada any.
No, dic amb un pam de nas, no, perquè t'ho haguessin de donar a tu, sinó per l'Ondas el millor programa d'entreteniment.
Hombre, com no, com no. És que tot forma part de la mateixa...
Ah!
Tot forma part de la mateixa història.
Ah!
Sí, sí, sí. Bé, com no podia ser d'una altra manera, La Revuelta, millor programa d'entreteniment, no els direm tots, direm només...
No, uns quants.
L'Àngels Barceló.
L'Àngels Barceló, el Premi a la Trajectòria Professional.
Molt merescut, per cert.
Millor contingut de proximitat per un programa del 3CAT, antiga TV3, Col·lapse.
Sí, el Ricard Ostrell. I després també destaquem que en música li han donat a Estopa i los Chichos, exequo, que diuen, l'uns i els altres, per la seva trajectòria professional.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
De nou és moment per la psicologia, malgrat avui sembla que hàgim de parlar d'una sèrie bastant ja antiga, que té bastants anys, que feien a TV3, amb la Laura de Llarés. Hola, Laura, com estàs?
Bona tarda, Candela.
De Secrets de Família, jo me la vaig mirar, era molt maca.
De moment encara no sóc productora de televisió.
Ah, va, escolta, mira, no es pot dir mai d'aquesta aigua no em veuré, eh?
Exacte.
Però vaja.
Sí, 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 sí que hi havia alguna sèrie que
i tant, dels 90, crec, eh? Imagina't si anem enrere.
Ja ha plogut una mica.
Ah, això mateix, això mateix. A veure, Secrets de Família, per on em sortiràs?
Doncs mira, és un dubte que sovint, no, ens arriba. De, això ho he d'explicar, jo m'ho callo, tu què faries, no?
Mm.
Sempre hi ha aquell dubte de quan passen algunes coses, de si hi ha coses que són millor soterrar-les i escolta tu, el temps farà el seu efecte.
Uh-huh.
Amb algunes coses és així,
uh-huh,
amb altres no.
No. Mm?
Aleshores, anem a començar pel tipus de secrets que podem trobar, no? Els secrets potser més, diguéssim, que passaven en altres èpoques, que ara ja no veiem tant, són els secrets transgeneracionals.
Mm.
Aquells que passaven de generació en generació.
Sí.
I aquí, doncs, les sèries com aquesta que deia, la de TV3, tenien molt de suc, no? De, no, doncs, el teu avi en realitat era o treballava de... Sí. O havia fet de, no?
Sí,
però
sí,
això no
sí.
Es pot saber i això és un secret que s'ha mantingut durant generacions. Fins i tot s'amagava ja no només de cara a la societat, sinó fins i tot de cara a membres d'aquella mateixa família. Eh?
És veritat, jo conec casos.
El teu pare en realitat no es diu Josep, que es diu Joan. Eh? Mm. doncs aquest tipus de secrets. No?
Mm-hmm.
Després, un que ja és més comú dels nostres dies és el secret de protecció, protecció entre cometes. Eh? És a dir, que tenen una finalitat de protegir a una persona concreta perquè sabem que allò li podria fer molt mal. Però ja veurem que a la llarga això pot ser una trampa mortal i ens pot conduir justament a fer més mal que bé li volíem fer protegint-lo, no? Després tindríem els secrets innocents, que són aquells que no tenen cap tipus de repercussió. Per exemple, doncs, estic muntant una festa sorpresa que no se sàpiga.
Home,
no?
Clar, sí.
Clar, són temporals,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
O acabo d'iniciar una relació sentimental, però escolta, de moment ho vull mantenir...
Mm, a veure com anirà, no?
Amb secret, no? O m'he quedat embarassada, però fins que no passi un temps prudencial...
També, també.
Doncs no ho vull dir. Mm-hmm. Doncs aquests serien secrets innocents. I després tindríem els secrets destructius.
Mhm.
Aquests són aquells que nosaltres guardem perquè sabem que poden destruir relacions en cas de ser revelats. Per exemple, sé que una amiga meva doncs, ha tingut una relació amb un noi que havia tingut relació amb la meva altra amiga, no? Com que sé que aquí pot haver-hi marro, escolta'm, jo callo i s'ha acabat, no? Dintre d'aquest lot de secrets, tindríem els secrets de protecció i els secrets destructius, que serien on es cometrien errors bastant freqüents, no? Dintre dels secrets de protecció trobem el que s'anomena la conspiració del silenci. La conspiració del silenci és un acord entre els membres d'una mateixa família perquè estem parlant de família, però es podria extrapolar amb altres coses. És un acord entre diferents membres de la família per guardar silenci sobre un fet o una situació que afecta a una persona. No? Anem a posar, per exemple, que sabem que el tiet Pepito li han diagnosticat un càncer. D'acord? Però com li diem al tiet Pepito? Perquè, clar, no volem que se'ns enfonsi. Doncs, escolta, no li diguem. I ens posem d'acord tots per no dir-li i fem veure que aquí no passa res. Aquest seria un exemple de conspiració de silenci. Uh-huh. Un altre exemple seria la mort d'algú molt proper i nosaltres, escolta'm, com que tenim una persona molt, molt gran a la família, doncs no li diem. Millor no dir-li perquè aviam si aquest familiar nostre ara s'enfonsarà i encara anirem a pitjor i tindrem dos problemes en comptes d'un. Aquí tindríem un altre exemple de conspiració del silenci, no? Uh-huh. A priori, i de fet la seva finalitat és aquesta, o sigui, és protegir al final aquella persona, per tant seria un secret de protecció, a priori hauria de ser una cosa bona la conspiració del silenci, però té uns efectes que poden arribar a ser devastadors.
Com per exemple, a veure...
Tard o d'hora, quan anuncien la veritat, sí, o quan se n'adonen per altres fonts, és a dir, nosaltres ens hem de posar al cap que per molt que ens posem d'acord amb tot un grup de persones per mantenir un secret, hi ha coses que poden escapar-se de les mans, no? És, per exemple, com els pares que no saben com parlar de sexualitat amb els fills i, per tant, no en parlen perquè si no en parlem això no existeix, no? Existeix,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Però, clar, si no en parlem nosaltres amb els nens, els hi arribarà per altres fonts.
I serà pitjor, sí,
perquè
sí.
Perquè no tindran el tacte que s'ha de tenir, no? Doncs aquí passa una miqueta el mateix. Si nosaltres no parlem d'això amb aquella persona, la probabilitat de que arribi per altres fonts hi és, i pot ser pitjor. Què passa quan això succeeix? Doncs que aquella persona, el primer que sent és una pèrdua de confiança total i absoluta. També el sentiment d'incapacitat o d'inutilesa, no? No m'han dit res perquè no compten amb mi per res, s'han pensat que no sóc capaç d'acceptar, no?, el que està passant. Això és sobretot molt important en el cas dels padrins, no? Uh-huh. Quan els hi amaguem certes coses i després les descobreixen, clar, ells, que ja de per si estan vivint una degeneració, no?, a nivell físic i mental, encara se senten pitjor. I, per tant, aquella sensació que tenen a vegades de ser una càrrega encara augmenta més. Per tant, aquí estem ja parlant de temes d'autoestima. I en els casos més greus, com el que comentàvem abans, de diagnòstics doncs de malalties greus o de malalties terminals, pensem que quan hi ha una malaltia terminal, el temps és or. Quan nosaltres amaguem aquest diagnòstic a la persona que està malalta, el que li estem fent és restar temps. Per què? Perquè possiblement aquella persona vulgui arreglar coses abans de marxar.
Sí, sí.
I nosaltres li estem restant tot aquest temps de preparació, no?
Però ho fas a fi de bé, vull dir, ho fas el que dèiem al començament, no? Ho fas
perquè... La finalitat o la intencionalitat és bona, però si ens parem a pensar per un moment en tot això que estem dient ara, veiem que si ho fiquem a la balança podem sortir perdent amb una conspiració del silenci, eh? A més, penseu que quan hi ha una pèrdua de confiança tan gran, al final, quan se sàpiga la veritat, també hi haurà una pèrdua de suports per afrontar aquella realitat. Perquè jo que comptava amb tu, Candela, per poder afrontar aquest moment, però tu m'ho has amagat, ara ja no hi conto. Per tant, també hi ha un aïllament d'aquesta persona. Imagineu-vos si pot anar lluny. Què passa? Que normalment tot això no ho pensem.
No,
únicament
clar.
Veiem aquella persona doncs momentàniament incapaç d'acceptar allò que hagi passat i li amaguem perquè li volem evitar el patiment. Però ja ho hem dit altres vegades, que el patiment forma part de la vida i és inevitable. El que hem de fer és començar a acceptar que també hi ha patiment en aquesta vida i que l'hem d'anar transitant, així com transitem altres coses que ens agraden més, no? Doncs aquesta també.
Però, esclar, també depèn molt de com sigui la persona, no? Si és una persona que se'n fa molt de les coses, si és una persona que s'ensorrarà,
Exacte. Sí que és veritat que podem fer una conspiració del silenci entre cometes temporal, no? Sí, per exemple, estem en casos de persones doncs, que mentalment estan afectades, no?, o que estan molt depressives. Doncs escolta, podem allargar una mica en el temps, però ens haurem de plantejar de quina manera diem les coses. Si sabem que és una persona que s'ho prendrà molt malament, doncs hi podem anar de forma gradual. Després us donaré uns tips per quan haguem de comunicar aquestes coses difícils, no?, que a vegades també ens toquen.
Sí.
Pel que fa als secrets destructius, que són aquells que podrien destruir relacions, un exemple clàssic és la parella que amaga la infidelitat d'un dels membres perquè hi ha els nens, no? I no volem que això afecti els nens. I es pot entendre, aquí torna a haver-hi aquesta finalitat protectora, no?
Clar.
Però què passa? Que això al final és molt difícil, sobretot quan es conviu en una mateixa llar, és molt difícil de mantenir, perquè malgrat jo racionalment vulgui amagar això, el fet és que la emoció és tan forta que l'ambient s'enrarirà.
Sí, no és el mateix de sempre. Clar.
Exacte, i els nens, i sobretot els adolescents,
se n'adonen.
Són uns experts lectors de la emocionalitat.
Sí. Sí.
Un adolescent és 100% hormones i emocions. Per tant, ho acabaran descobrint. Què passa? Que quan ho descobreixen, en aquest cas, la pèrdua de confiança es referiria cap als dos progenitors. Un, per haver faltat a la promesa, no?, d'unicitat familiar, i a l'altre, per haver tolerat això i per haver-nos enganyat. I aquí, sobretot si tenim adolescents, ens podem esperar a represàlies en plan de comportament que no tocaria, actes de rebel·lió, això ens ho podem esperar, no? Per tant, ja veieu que a vegades val més mesurar com es diran les coses, no?, i acabar afrontant una realitat que al final no podem negar.
Clar, això
si
també...
succeït...
Sí, no, això que dius, de la manera que es diuen les coses, clar, no tots ens comuniquem igual. No?
Això
no. També ho fa molt, de la manera que t'ho exposen, la teva reacció o el teu sentiment.
Correcte. Mm? I aleshores, anem a veure com comuniquem això.
A veure.
Les paraules clau aquí són, d'una banda, l'assertivitat i de l'altra, l'empatia. No tiraré, perquè hi ha gent que diu, bueno, jo tiro d'humor, faig un xiste, i després et dic...
Sí.
Això ho hem vist, eh?
Una galleta d'àdico de freda, sí.
I després et dic que això t'està passant a tu, no?
Sí.
No, hem de ser assertius en dir les coses, triar paraules... Tampoc cal triar les paraules més dures, hi ha moltes paraules per descriure una mateixa situació, no?, que poden sonar amb connotació més negativa o amb connotació més positiva. Mira, per exemple, se m'acudeix ara, per parlar d'una mort, podem parlar amb la paraula traspàs, que és molt més neutra, molt més fluixa, o ja parlant amb llenguatge groller, entre cometes, podem dir la palmat.
Sí.
Són dues coses que venen a referir-se a lo mateix, però que sonen molt diferents, no? És perquè veieu un exemple així més il·lustrat, no? Pel que fa a l'empatia, m'he de posar al lloc de l'altra persona. I posar-me al lloc de l'altra persona és acceptar que li faré mal amb allò que li estic dient. Però és necessari que jo primer accepti que allò li farà mal per poder-li transmetre amb tota la tendresa del món. Si jo no accepto que allò li farà mal, segurament ho faré molt malament. Per tant, aquí un cop més és posar-nos al cap que el patiment forma part de la vida, que no el podem negar, que l'hem d'acceptar i que a vegades ens hi haurem de confrontar, no? I tots i cada un de nosaltres, vull dir, això són de les coses de la vida que són molt justes, no? Li passa al que té molts diners i li passa al que no
sí.
té.
Això sí, cert.
Doncs per posar un exemple, no? Després hem de saber trobar el moment adient. Què passa? Que a vegades nosaltres anem guardant els secrets. Guardar un secret suposa una emocionalitat i una càrrega emocional molt alta, no? I llavors peta una discussió i bum!
Ho dius així.
I ho allibero de cop.
Clar.
Això no seria triar el moment adient.
Segur.
És tot lo contrari, no? És tot lo contrari. És carregar encara amb més negativitat aquell fet que hem guardat, que normalment quan es guarda un secret és perquè massa bo no és. Després hauríem de saber trobar espais segurs, espais tranquils, sense interrupcions, i nosaltres mostrar disponibilitat. És a dir, que no revelaré un secret candela si estic a 5 minuts de començar a gravar la secció amb tu.
Sí, perquè
llavors he deixat aquella persona
allà... Perquè potser
no ho
gravem al final, eh?
Clar, jo ja t'ho he dit i me'n vaig a gravar la secció de la ràdio, no? I aquí te quedes. No, això no ho farem. És buscar una miqueta el moment de dir, vale, l'altra persona té un moment lliure, jo també, sé que em puc quedar una estona amb ell perquè imagino que tindrà una reacció emocional i me'n faré càrrec d'aquella reacció emocional. Això és responsabilitat afectiva. Mostrar-me responsable amb les persones que m'estimo, no? I aquí hem de donar espai i temps a l'altra persona. Què passa a vegades? Que quan l'impacte emocional és molt gran, ens trobem amb persones que fan una negació. És a dir, neguen allò que els hi has dit. Simplement no és possible. Això ho fem molt, eh? Mm. Això ho fem molt de... Jo no parlo... Oh, hi ha persones que diuen... Jo no parlo de la paraula... Què sé, m'ho invento, càncer, perquè, escolta, així és com que no existeix. Yeah. En canvi, si en parlo és com... De certa manera ho estic cridant, no?
Sí.
Això és una creença que trobem molt arrelada.
Tens raó, sí, sí.
I hi ha persones que davant d'una notícia emocionalment impactant, el que fan és una negació. Tu els hi dones la notícia i ells continuen amb la conversa abans que els hi donessis. Mm? I fan com que aquí no ha passat res. No insistirem. La negació és un mecanisme de protecció natural, i és necessari respectar-lo, perquè el que ens està dient aquella persona és ara no estic preparada per parlar d'això.
Clar.
Ara necessito processar el que m'has dit. Mm? I això ens hi trobem molt. I aleshores aquí el que farem és respectar aquest mecanisme de protecció, respectar els tempos de la persona i no forçar, perquè si forcem segurament aquella persona es trencarà.
Oi...
Hem parlat una miqueta,
sí.
Hem parlat una miqueta dels efectes que té a sobre de la persona, diguéssim, que és víctima, no? D'aquestes conspiracions del silenci, però no hem parlat, per exemple, de quins efectes pot tenir sobre la persona que guarda el secret. I aquí també n'hi ha uns quants.
Ja m'ho penso.
Abans mencionàvem la càrrega emocional alta, evidentment, perquè quan jo guardo una cosa que és molt intensa i, a més, no puc fer un buidatge emocional amb una altra persona perquè no ho puc explicar, això ho porto sobre les espatlles. I això vol dir que tinc més ansietat i més estrès perquè no allibero l'atenció. Estic hipervigilant perquè estic mirant tot el rato que no se m'escapi algo, que no m'enganxin. Això genera bastanta ansietat. I després el que trobarem, sobretot, són persones amb altes dosis de culpa, perquè jo li havia d'haver explicat això, però no ho faig perquè l'altre s'enfadarà amb ell i aleshores crec que és pitjor. També, si el secret és que jo he fet alguna cosa dolent, aquí trobaré vergonya, a més de la culpa, i evidentment tot això s'acaba transformant en un comportament que pot resultar d'irritabilitat, d'enfados molt més freqüents. És a dir, que no només la càrrega serà per l'altra persona, sinó que per la persona que guardi el secret també pot comportar, doncs, malestar, no?
Que sí, aleshores, que sí.
Aleshores, a banda d'aquests tips que us he donat, si la cosa és molt greu, sí que es pot consultar amb un terapeuta, de preferència algú que faci teràpies familiars, per veure com s'encaren les coses, no? I ara estan molt de moda, hi ha molts cursets d'habilitats socials, d'interacció, de comunicació, que van força bé per a aquest tipus de situacions, no? Fins i tot hi ha col·lectius, els col·lectius especialitzats amb tractaments paliatius, per exemple, fan formacions de comunicació per justament saber comunicar aquestes males notícies.
Mm-hmm. Sí, sí.
Dic que és tot un tema, eh?
Ui, tant, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però avui l'hem començat a desgranar una miqueta. Jo és que em fa efecte que amb tots els espais que portem, que ja són uns quants, o sigui, no tenen fi, no? Hem de posar fi perquè s'acaba, però que ho podríem allargar, eh?
I
que
tant.
Se'n pot fer una altra part i fins i tot una tercera, si tu vols. Però avui, de moment, ho deixem aquí i hem parlat de secrets de família. I segurament, com és el cas que jo m'he sentit, molts de vosaltres que ens heu escoltat us heu trobat amb alguna d'aquestes circumstàncies que ens ha explicat avui la Laura. I fins i tot la Laura també.
Sí, i tant.
Que
d'això
sí?
És el que parlàvem abans, que ningú fan lliure. Tard
per
o d'hora t'hi trobes confrontat.
Per això. Doncs parlem una propera estoneta d'aquest tema o dels mils i mils que n'hi han dins del món de la psicologia. Laura de Llarès, una abraçada ben forta.
Igualment, moltes gràcies.
A tu, adéu-siau.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs vinga, aquí posarem uns minuts musicals amb una cançó molt maca.
Molt.
Que ens fa anar fins al 1971, quan Don McLean va publicar l'àlbum American Pie, un dels discos, per cert, més venuts de l'any. Una cançó que donava nom a l'àlbum i que incluïa referències a nombrosos músics i cançons populars, com ara a Janis Joplin, The Beatles, The Rolling Stones o el mateix Elvis Presley. També mencionava fets com l'accident aeri en el que va morir Buddy Holly, The Big Bopper i Ritchie Valens.
Sí, el dia que no sé qui va dir va morir la música.
Això.
Doncs sí, sí, anem a recordar aquesta cançó que precisament es va publicar un dia 24 d'octubre, un dia com avui, però de l'any 1971.
American Pie amb Don McLean. Adéu-siau.
Adéu.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above, if the Bible tells you so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, a quartet practiced in the park, and we
this'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a march.